countries which have been at
war. Quan els països que han estat en conflicte reprenen el camí del diàleg, que podria haver quedat interromput per motius legítims, obren nous horitzons per a tothom.
Legitimate of reasons, new opportunities open up for all. This that required and requires.
Això ha exigit i ara requereix coratge, audàcia, cosa que no significa manca de responsabilitat.
Una visita obligada quan un papa va a Nova York és anar a les Nacions Unides. Davant de 180 caps d'estat i de govern, Francesc va centrar el seu discurs en els drets socials i en el medi ambient. Va demanar que s'actuï amb contundència per aturar les guerres i que es treballi per un món sense armes nuclears. També va tenir paraules de denúncia contra la persecució que pateixen els cristians en diversos països arreu del món.
No puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África, de otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos, incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción.
En aquest número de Catalunya Cristiana també ens fem ressò de les ordenacions multitudinàries que va haver-hi la Sagrada Família la tarda del dia de la Mare de Déu de la Mercè. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, va presidir l'ordenació de 5 diaques i de 2 preveres, Marc Labori i Melcior Trèmols. El cardenal va proposar als nous ordenats l'exemple de Maria, sempre amatent a les necessitats dels altres. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us parlem també de la inauguració del nou curs acadèmic de la Universitat Ramon Llull. Josep Maria Garrell, rector de la URL, va anunciar la celebració del primer 25è aniversari des de la seva aprovació per part del Parlament de Catalunya l'any 1991.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem l'estona d'anàlisi de l'actualitat. Seriós i preocupant avís el que ha fet avui el president francès François Hollande des del Parlament Europeu. Ha reclamat a la Unió Europea que actuï per evitar una guerra total a Síria que pugui arribar a Europa. En la seva intervenció, al costat de la cancellera alemanya Angela Merkel, Hollande ha apostat per frenar el que ha anomenat enfrontaments religiosos a la regió. Ha dit que si deixem que s'ampliïn aquests enfrontaments, serà una guerra total que podrà afectar també el territori europeu. L'amenaça d'una guerra que sigui més enllà de les fronteres de Síria i del Pròxim Orient ens preocupa. Ens preocupa, malauradament, més que les morts al mateix territori sirià, però certament posaria aquest conflicte en una dimensió internacional molt més preocupant per a tots. La guerra és una derrota per a la humanitat, sigui local, sigui regional o sigui mundial. Aquests avisos ens han de fer reflexionar i, sobretot, han de posar a treballar els agents de la comunitat internacional que puguin trobar alguna sortida, encara que sigui momentàniament, de consens per aturar una guerra que no només provoca pèrdues de vides humanes, sinó que està creant la crisi humanitària més important de les últimes dècades amb milions de refugiats. Això sí, la majoria entre Turquia i el Líban i la resta a Europa, que també ens estan arribant i també hem d'ajudar perquè, sens dubte, són persones. Amb aquesta i altres premisses, amb aquest i altres temes, com a referència aquí a la taula, obrim el temps de conversa. Avui ens acompanyen el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bona tarda, doctor Salido.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Aquest avís del president francès ve acompanyat d'una confirmació. El president rus Vladimir Putin ha assegurat que ha bombardejat Síria també des dels vaixells que té el mar Caspi. I això està, sens dubte, com a mínim donant una nova dimensió a aquesta guerra que vostès deien a micròfon tancat que és una guerra estranya, en això coincidim tots. Mm. Què pot passar si no aturem aquesta guerra? No volem ser alarmistes, però sí situar la realitat de les coses.
Yo en estos conflictos internacionales que afectan a un conjunto de países, aunque se tengan lugar en un territorio concreto, pero que intervienen fuerzas internacionales y demás, siempre he hecho en falta información y documentación, ¿eh? O sea que hablamos siempre un poco por boca de ganso, y me refiero única y exclusivamente a que normalmente los ciudadanos de a pie tenemos una información muy sesgada y muy particular sobre estos temas, con lo cual siempre tengo la sensación de hablar con falta de información. Ahora bien, dicho esto, sí que es verdad que es una guerra extraña, porque bien, no sabemos qué terreno estamos pisando. Por un lado, ahora decía François Hollande, estamos ante un conflicto religioso, de carácter religioso. Bien, eso es un conflicto de carácter religioso, pero antes del conflicto de carácter religioso ha venido un conflicto de carácter político, es decir, que ha habido, de alguna manera, una voluntad de introducir en determinados países del Oriente Medio, de introducir sistemas muy europeos, muy occidentales, de nuestros sistemas de gobierno, de nuestras democracias y demás. Y que, de alguna manera, han venido hoy en día, bueno, pues a romper toda una dinámica, pues al no ser aceptados por determinados entornos de esos determinados países, ¿no? Y me estoy refiriendo a las famosas primaveras árabes, que todo el mundo decía, no, oiga, estos países son países que están dominados por totalitarismos y tal, pero no olvidemos que en ese sentido esos totalitarismos, que lo eran sin duda ninguna y por tanto detestables desde el punto de vista político, han venido manteniendo, por ejemplo, pongo en el caso de Irak o pongo en el caso de Siria, la libertad de los cristianos de ejercer el culto. En tanto que ahora, con esas renovaciones pretendidamente democráticas, resulta que no solamente se persigue ideológicamente y desde el punto de vista religioso a determinadas personas por su condición religiosa, por su condición cristiana o por sus convicciones anti-islámicas radicales, se le está persiguiendo, y resulta que a quien nos cargamos es justamente a quien ha venido defendiendo la libertad de otros. O sea, por tanto, eso por un lado. Y luego, además, que resulta que los dos grandes bloques tradicionales que han existido durante muchos años en el mundo vuelven a ser bloques, poniéndose unos de un lado y otros de otro, en vez de al unísono, ponerse de acuerdo en el concierto internacional y acabar ciertamente con una guerra que sí que puede tener derivadas a Europa. Yo no sé exactamente, no tengo elementos de juicio para decir, no, y eso puede tener alcance en Europa y tal. No sé cómo, pero realmente sí que me preocupa el hecho de que los grandes países que tienen intervención directa en esta serie de cuestiones a través de los acuerdos internacionales y tal, no se pongan de acuerdo de alguna manera para frenar lo que sabemos que es el mal endémico de esos países.
Precisament Rússia reconeixia que es podria produir un nou Afganistan i per això, teòricament, segons diu, no fa intervencions terrestres. Recordem la invasió soviètica de l'any 1978 a l'Afganistan, que va ser un episodi dur de la Guerra Freda i que ara aquesta Guerra Freda sembla que es reprodueix.
Sí, però és curioso que en Afganistán, justamente, a los rebeldes les estaban dando armas los americanos y que luego se volvieron contra ellos, ¿no? Es decir, que y está pasando algo muy parecido en ese sentido.
No podem oblidar la invasió nord-americana a partir de l'any 2001, després dels atemptats de l'11 de setembre, amb una coalició internacional que fins fa poc mantenia també una guerra a l'Afganistán. Senyor Arbussa, molts temes per començar.
Sí, no, primer m'haig de manifestar que jo no sóc un observador expert de la política internacional i menys encara m'atreviria a asseverar res sobre un Orient Mitjà que és extraordinàriament dens i molt difícil de treure-li d'entrellat, eh? Sí que diria que realment, i amb això estic molt d'acord amb el José Luis, no? No, jo crec que no tenim tota la informació. Aquesta informació probablement és sesgada la que ens arriba, però a més poc completa. Vull dir, no tenim una informació a la qual puguem identificar les claus, no? Quan el senyor Land diu, escolta, aquesta guerra s'ha d'aturar, no em digui que s'ha d'aturar, digui com s'ha d'aturar i quin és el paper que Europa ha de tenir per aturar aquesta guerra. El que sí que veiem és que hi ha molts interessos en aquesta guerra i probablement també molts interessos col·laterals que acaben confluint també amb aquest escenari bèl·lic. No? Per una banda tenim Turquia i el seu problema amb els kurds, que són un element de conflicte des d'allà fa molts anys, i jo diria que més enllà d'anys de generacions. Tenim una situació en la qual els Estats Units està donant suport a l'Iran quan resulta que l'Iran és un dels motivadors que fa que Rússia doni suport al dictador siri, amb la qual resulta que tens aliats amb els quals, segons el camp de batalla amb què t'hi trobis, te'ls pots trobar enfrontats, no? I després tenim, teòricament, el que seria l'enemic comú, que és l'Estat Islàmic, que és aquest d'allò, que sembla que realment hauria d'estar en el ull de l'huracà de totes aquestes potències, tant siguin orientals com occidentals, i resulta que quan mires el mapa sembla que cada vegada té un posicionament més fort, no? Independentment dels altres conflictes, són conflictes religiosos, conflictes segur que econòmics també pel mig, i de geopolítica, que jo crec que en aquest cas juga molt, però com a mínim la participació de Rússia amb aquest contenciós és un reposicionament geopolític que és bastant coherent amb les accions que ha fet a Crimea, les que està fent a Ucrània. Sembla que apunta també cap a altres països de l'entorn, Moldàvia, per exemple, i això fa que realment existeixi un cert risc, que és el que crec que el senyor Hollande manifesta, d'extensió, en tant que s'identifiquin blocs. Ara per ara, aquests blocs, que eren els blocs clàssics, teòricament tenen un mateix objectiu, però entraria dintre de lo factible que en un determinat moment es posicionessin de forma contrària. Jo, la veritat, no m'atreviria a dir res més, però em sap greu que la posició d'Europa en aquest cas sigui tan feble i tan poc definida.
Després de les atrocitats que hem conegut de la mà d'Estat Islàmic, sembla que els Estats Units, les Nacions Unides, intentaven buscar alguns ponts, almenys de diàleg, amb Bashar al-Assad. Això també és cert, que la guerra de Síria, que ja fa més de 4 anys que dura, havia donat un gir aquests últims mesos, perquè certament no es pot seguir aguantant aquesta pràctica terrorista tan inhumana, no?
Recordem que en el seu origen, justament, el conflicte a Síria és provocat per les forces també occidentals, donant aire, diguéssim, i força als rebels de Síria per derrocar el dictador, no?
Efectivament.
I resulta que al final has d'acabar armant el dictador per intentar contrarrestar allò que en el seu moment donaves aire.
Aquí va una mica l'embolic.
Jo crec que és difícil d'entendre-ho i difícil de comprendre-ho com a mínim les coordinades lògiques nostres,
Jo crec que ahí, efectivament, com decía Rosa, hi ha un element que desconocemos, que son, por lo menos yo, que son los entornos económicos, es decir, los entornos económicos, ¿no? Quizá los geopolíticos se ven más, pero los entornos económicos a veces son muy complicados de ver. Yo recuerdo siempre que cuando se inició el conflicto de Irak, la famosa invasión de Irak y tal, yo recuerdo que asistí a una cena con el entonces ministro Piqué. Y claro, es que el posicionamiento, cuando él era ministro, el posicionamiento desde el punto de vista de la alta política no tenía nada que ver a lo que decíamos en la calle. O sea, no tenía nada que ver. Y aquí me imagino que debe pasar tres cuartos de lo mismo. Es decir, que hay una serie de intereses que el ciudadano de a pie no acabamos de ver y que evidentemente pues hace que los criterios que utilizan las grandes potencias que confluyen en la guerra pues sean muy variados y, por tanto, den una imagen muy rara del conflicto.
Uh-huh. Hi ha alguna esperança. Hi ha una qüestió que ens fa reflexionar, i és quan, per exemple, avui el president francès François Hollande parla d'enfrontaments religiosos, aquesta exaltació mediàtica, per dir-ho així, i política, del que és la relació entre la conflictivitat bèl·lica i la religió, també ens fa pensar, perquè sempre s'han de posar aquí tots els matisos. Els creients autèntics pensem que han d'estar a favor de la pau i no hi ha aquí un enfrontament, de fet. La motivació religiosa no hauria d'existir.
Sí, però vamos a ver, yo me imagino que ese enfrentamiento
es lo que es la perversió.
Es lo que el otro día, justamente en uno de los discursos del Papa Francisco en Estados Unidos, hablaba de la defensa también...
De la llibertat religiosa, per exemple.
Exactamente, de la libertad religiosa, sin parar mientes en decir, oiga, y esa libertad hay que defenderla como sea. Lo cual, de alguna manera, vendría a justificar, que era el leitmotiv americano y tal, vendría a justificar el uso de la fuerza, incluso sería la excepción en el uso de las armas.
El mateix papa ha dit que pràctiques com les d'estat islàmic s'han de aturar d'alguna manera.
S'han de frenar, efectivamente.
També fomentar el diàleg, però.
I és evident que no vas a ir con un cirio en la mano. Però això és impossible.
La qüestió és de quina manera, també.
Claro, es verdad que sí, pero agotadas las vías diplomáticas, que son en este caso las que tienen que preceder a cualquier tipo de intervención bélica, si no hay más remedio, pues se tendrá que intervenir. Y yo creo que uno de los grandes problemas de que esto se haya degenerado tanto es que no hay ningún país hoy en día que quiera ejército de tierra en el lugar del conflicto. Claro.
Bueno, els països occidentals no estan preparats per rebre sacs...
Con cadàveres, està clar. No,
i en canvi l'acció quirúrgica des de l'aire en un lloc amb el qual et pots equivocar també, com hem vist en l'Afganistan ahir o abans d'ahir, doncs és realment molt més neutre, molt més fred, molt més distant, però sembrant la mort, igualment. Sí. Jo el que crec és que la religió en aquest cas s'instrumentalitza. Probablement és un foc, en tot cas, de dissensió entre les comunitats, però a darrere hi ha uns altres poders que són els que realment fan que el conflicte persisteixi i la religió s'instrumentalitza.
Sí, però Ignasi, los que matan son solamente los de un lado religioso, los otros no, los otros son los que mueren.
No, per això, que en el fons, el desig de matar no... Pensem que no és autènticament religiós, de fet.
Claro,
no?
sin embargo, el ejército islámico, vamos, además no solamente de matar en un sentido como muy amplio, muy general, no, de matar específicamente con saña. És a dir, vamos...
Però sabem que això no representa els musulmans, per posar l'exemple...
Això no tiene nada que ver, estamos hablando del ejército islámico.
Clar, estat islàmic.
Sí. El estado islámico,
Sí, sí. Bé, avui seguim parlant un tema molt complicat com és el de Síria i la trista projecció internacional d'aquest conflicte amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor de dret laboral José Luis Salido. Els preguntava si veuen alguna esperança d'aturar la guerra de Síria, d'alguna manera. No sabem si bueno, ha de ser alguna intervenció.
Las guerras en el mundo tienen nombres muy curiosos. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, Dios no lo quiera. Pero que, evidentemente, si los conflictos se enquistan, pues pueden durar muchísimos años. Entonces, si no hay una intervención decidida de como un acuerdo entre las grandes potencias que pueden frenarla, es complicado, ¿no? Es complicado.
Jo, com que no l'entenc, no sé quin és el desllorigador. Sí. El que sí és cert és que si es manté aquesta guerra és perquè algú està... Algú, i probablement no és algú en persona física, sinó que són països, són interessos, són grups, estan alimentant, aportant armes. L'estat islàmic només amb el Corán no mata. Mata quan realment té la seva capacitat d'armes que li arriben d'algun dels comerços en el qual hi ha altres que tenen interès en vendre. Per tant, una de les vies seria llogular, diguéssim, l'arribada, bé sigui de fons econòmics o d'armament.
Bé, doncs entrem en altres qüestions de l'actualitat d'avui. Passem a l'actualitat política a casa nostra. Tenim diferents notícies. Bé, una que ens torna a portar al Parlament Europeu, allà el rei Felip VI ha expressat les garanties que com a cap d'estat vol donar a Europa, d'una Espanya, ha dit, unida i orgullosa de la seva diversitat. Un missatge que també des de Catalunya segur que els dirigents polítics i la societat en general interpreten en clau de debat polític. Què pensen del que ha dit el rei Felip VI?
Bueno, una no és una novetat i probablement és l'esperant, no?
És esperant.
Teòricament, aquest senyor és el rei d'un regne que diuen que és Espanya. No? Per tant, és normal que ell digui, escolti, el territori sobre el qual el meu regne em don peu a que jo sigui el seu cap d'estat, doncs és normal que digui que el vol pròsper i el vol unit.
Els faig aquesta pregunta també pensant en un possible paper del rei de cara a un possible futur diàleg sobre la qüestió del procés de Catalunya.
Jo, la veritat, és que durant tot el període més calent, diguéssim, el preelectoral d'aquestes eleccions del 27S, jo crec que ha estat extraordinàriament cauta amb no fer manifestacions. Jo crec que si ell té que jugar algun paper, el jugarà, i el jugarà sobre la base d'intentar recuperar ponts de diàleg entre les parts, i jo crec que seria una qüestió positiva, però jo crec que en aquest moment està prenent una posició molt prudenta. Probablement és la que ha de fer, com a cap d'estat que és, i per no, en tot cas, no posar més llenya al foc.
Ha parlat de la diversitat, certament, no?
Bueno, jo creo que és el discurso del jefe de Estado. Es el discurso del no se puede esperar otra cosa del jefe de Estado, afortunadamente, porque además esa es su obligación, defender la unidad y la diversidad española, que a fin de cuentas es lo que dice la Constitución. Es decir, tampoco es nada extraño, porque es lo que dice la Constitución, y por tanto él, que es necesariamente el primer defensor de la Constitución, y debe ser el primer defensor de la Constitución y del ordenamiento jurídico, pues no puede decir otra cosa. Es verdad también que él puede actuar de moderador entre los distintos intereses, pero claro, yo pongo por delante, siempre que no se hable de dividir España. Es decir, siempre que no se hable de secesión. Si se habla de secesión,
al seu paper constitucional canviaria, clar.
Claro, oiga, no, yo voy a negociar la secesión, o voy a hacer de moderador de la secesión. Bueno, pues oiga, lo primero, quítese la corona. Es decir, es evidente, ¿no? Por tanto, el papel es el esperado.
Una altra qüestió és el debat sobre les monarquies en general, i particularment la monarquia espanyola. Ho dic perquè, per exemple, en aquest discurs de Felip VI, tot i que hi eren la majoria, immensa majoria dels eurodiputats, hi ha un grup de l'esquerra plural, entre ells diputats espanyols, que han marxat dient que la monarquia no és democràtica. És una opinió que es dona.
És una evidència, no és democràtica. No és democràtica.
Com a tal no és democràtica, però sí que pel fet que no governi, i que són els governs els qui elegim, diguéssim, pot tenir un sentit, no? A nivell constitucional.
Igual que el Regne Unit és absolutament democràtica, perquè el procés que la instituye como tal monarquía parlamentaria es absolutamente democrático. Sin entrar ya...
Yo no li he votat mai,
sin otras cuestiones. No, estamos hablando de la monarquía, no de Felipe V, de Felipe VI o de Juan Carlos I. Estamos hablando de la monarquía, institución y, por tanto, la corona.
Que es hereditaria.
Ese es un proceso que se trató en el ámbito constitucional. Y, ojo, no quiero entrar ahí ahora en la tradición española, partiendo de las Cortes Constituyentes de 1812, en donde consagraron como sistema absolutamente democrático la monarquía parlamentaria. Otra cosa es si hablábamos de la monarquía gobierno de uno. Es evidente que si la monarquía fuera una monarquía absoluta, no sería democrática, eso está claro. Pero la monarquía parlamentaria lo es, y además no olvidemos que hay monarquías parlamentarias súper antiguas, como puede ser la inglesa, o como puede ser las del norte de Europa, que nadie se cuestiona su democraticidad, evidentemente, tampoco la nuestra, tiene ninguna tacha ni ninguna duda de que sea antidemocrática.
De fet, les opinions que vostès manifesten representen una mica una part important del que pensa molta gent. És a dir, uns la veuen com a democràtica, perquè és de la Constitució que van votar els espanyols.
Recordem que la Constitució era una Constitució després de tot un procés que era el de democratització després d'una dictadura,
transició.
I sota una supervisió i un tutelatge d'uns senyors que van vestits de verd. Recordem això.
No puedes hacer esas trampas.
Es la realidad.
Cuando Cataluña fue precisamente una de las regiones españolas que más se caracterizó por votar a favor de esa constitución.
Parlant de Cataluña, lo que estic dient és que la constitució en el 70
de la refereix a la seva elaboració.
Tenia uns condicionants circumstancials del moment en el qual sortíem d'una situació de dictadura per passar a una democràcia, en el qual és evident que es va fer la millor de les constitucions que es podia construir per aquell moment. Ara han passat uns anys i probablement un dels obstacles, jo crec que més importants perquè realment s'afronti una modificació de la Constitució, que reclama des de molts dels partits, tant espanyols com alguns dels catalans, és justament el no posar en tela de judici el que es tingui que votar, si els espanyols volen o no volen tenir una monarquia com la figura de cap d'estat. Perquè probablement som més que conscients de que, des d'un punt de vista estrictament intel·lectual, la monarquia no s'aguanta. Des d'un punt de vista tradicional podria ser, des d'un punt de vista emocional podria ser, però des del punt de vista estrictament intel·lectual i amb un esperit democràtic, la monarquia no s'aguanta.
És que ja no estaríais acostumbrados, los independentistas, no estaríais acostumbrados
a los
constitucionalistas a hacer un discurso siempre tramposo. En donde por encima del ordenamiento jurídico, incluso por encima de la propia Constitución, hacéis valer no sé qué historia. Es decir, plantearse...
Yo me he expresado malament... O has entès tu?
De manera, senyor Salido,
estic parlant d'independentisme.
Estic molt atent.
De lo que estic parlant és de que realment un dels problemes de que realment no s'afronti un canvi de la Constitució, no aquí a Catalunya ni allò, en el conjunt de l'estat espanyol, és el no sotmetre a discussió el fet de que la jefatura de l'Estat ha de recaure amb un senyor que després tindrà un fill que li caurà per dret, no se sap si diví o humà, o voldran una república.
Bé, en tot
cas... I davant d'això no volen obrir aquesta caixa de trons.
No
té a veure amb l'independentisme.
Jo no lo creo en absoluto. Es decir, yo creo que hay otras cuestiones de oportunidad política, social y demás, que, de alguna manera, incluso en la propia suficiencia de la Constitución de hoy, como una norma de consenso en todo el Estado, es perfectamente válida. Yo no creo que haya que abrir ningún debate constitucional, sinceramente, te lo digo.
En tot cas, en democràcia, com que tot és discutible, és cert que hi ha opinions en la població espanyola, en l'opinió pública, que són crítiques o contràries a la monarquia, i és transversal, senyor Salido. No és només els independentistes catalans o bascos, sinó que també hi ha molts espanyols que voldrien una república espanyola.
Des del momento en que Ignasi Arbusa...
No estic dient que sigui majoritari,
Distingue y dice... Los ciudadanos españoles frente a no sé qué ciudadanos catalanes, no, mira, desde ese momento me está planteando una dicotomía que no existe, porque todos los catalanes son españoles, les guste o no.
Como a mínim jurídicamente, eso sí.
Y lo que luchamos justamente es para tener la opción a poder dejar de serlo.
Lo dice la Constitución, pero lo dice también el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Es decir, que no...
Bé, seguim amb el debat. Ara s'ha intensificat una mica amb això.
Està molt bé que s'intensifiqui.
Hem parlat de monarquia i república, que feia temps que no en parlàvem, des de la renúncia del rei Joan Carles i l'accés al tron de Felip VI. Bé, una notícia política també important a partir d'uns sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques és que, curiosament, els espanyols, tot i que no amb gaire entusiasme, però sí que de forma majoritària o de minoria majoritària, valoren positivament els últims pactes sorgits a moltes comunitats i ajuntaments catalans i espanyols arran de les eleccions municipals del 24 de maig. Pactes del PSOE amb Podemos a Madrid... també a la Comunitat Valenciana amb la participació de Compromís i en altres llocs, i que les alcaldesses millor valorades són aquestes dues vinculades d'alguna manera a Podem, com són Ada Colau a Barcelona i Manuela Carmena a Madrid. Ben valorades aquestes dues alcaldesses. No sé si volen fer alguna interpretació, tenint en compte que estem a menys de 3 mesos de les eleccions generals.
Sí, no, yo creo que la verdad es que las estadísticas para estas cosas, los estudios estos de valoración y tal, a mí me dicen bien poco, porque como ciudadano, yo lo que veo, y más en Barcelona, yo que soy barcelonés, es decir, yo veo mi ciudad y veo lo que gobierna, veo lo que hacen, entonces pues claro, evidentemente no me gusta nada. Si no, no me gusta.
A vostè hi ha molta gent no li agrada, però no hi ha una valoració positiva,
sí, sí,
de les persones.
No me
persones.
Gusta nada. Yo creo que en ese sentido, el sesgo de valoración mejor o peor, yo creo que es simplemente una cuestión de novedad. Yo creo que es una cuestión de novedad. Los otros resultan muy viejos y muy como dicen ahora todo el mundo, muy casposos, ¿no? Todo el mundo muy casposo.
No hem d'oblidar que les enquestes de valoració són notes que posa la gent i es fan mitjanes i a vegades passen coses
entonces,
curioses.
Pues, claro, pues yo creo que ese es el resultado. Pero bueno, no olvidemos que la señora Colau es alcaldesa con 11 regidores, Es decir, frente a los 41 que tiene el ayuntamiento. Por tanto, realmente, hombre, muy, muy a favor de la señora Colau, el Barcelona no está,
Cuando sabem solamente que...
tiene... 11, sí, sí. Quan solament tenen 11 regidores.
És, no? La llista més votada, però amb molt lluny de la majoria absoluta.
Claro, efectivament. Por tanto, a mi ese resultado y tal. Y con respecto a la alcaldesa de Madrid, es curioso, ¿no? Las meteduras de pata continuas y la forma o el sesgo en que se está produciendo determinadas actuaciones, ¿no? Que no me gustan nada. Que no me gustan nada. Es decir, ahí lo que se está produciendo es un sesgo muy, muy claro de un comportamiento muy dirigido en el sentido de decir, oiga, aquí solamente pueden opinar, pueden tener tal y una determinada clase social, y digo clase social porque se ha utilizado en el debate en el propio Ayuntamiento de Madrid, se ha utilizado ya la lucha de clases.
Algunas propuestas que sobre la neteja dels carrers.
Claro, y eso me parece, vamos, eso sí que me parece antidiluviano. Es decir, todavía hacer alusión a la lucha de clases. Y luego eso de crear un registro para apuntar a los periodistas que son contrarios y que son desafectos al ayuntamiento y que lo critican y tal, la verdad es que me parece que estamos retrocediendo años vista en lo que es la democracia moderna,
Doctor Arbussà.
Bueno, jo m'imagino que quan a algú li fan la pregunta de qui és el polític, en tot cas, dintre dels municipalistes, aquells que estan més ben valorats, hi ha dos criteris a utilitzar. Un és l'obra feta. I la senyora Colau, com a mínim aquí a Barcelona, jo sóc incapaç de fer el més mínim llistat de coses en les quals jo trobi millores en la ciutat de Barcelona. Hi han hagut alguns gestos jo probablement més populistes que efectius, i que realment també hi han hagut moltes renúncies d'intents autoritaris de prendre decisions que finalment han tingut que ser revocades. Això des del punt de vista de l'obra. Per tant, des del punt de vista de l'obra és difícil poder-la valorar molt millor que altres polítics que hagin participat en la vida municipal. I llavors l'altre aspecte amb el qual un pot avaluar és, en tot cas, l'empatia que et genera. I amb això sí que puc entendre que la senyora Colau el que representa és aquella part del sector de la societat que fins ara, perdoneu-me l'expressió, no havia tocat cuixa. I ara resulta que tenim una alcaldessa que era una persona de carrer, de cridar al carrer, de fer scratches, de fer unes activitats que probablement tenen la seva motivació i totalment legítimes en alguns dels casos,
com
en els altres menys. Mm-hmm. I el que s'ha trobat és que aquesta persona, per arte de birlibirloque, però també de les urnes, s'ha trobat en una posició que normalment no accedia, diguéssim, al pueblo llano. Jo crec que això genera una certa empatia per a aquells que realment s'hi veuen també en una posició similar. De dir, escolta, hem donat la volta a la truita i els que sempre estaven ja no hi són i ara venen els meus. I això probablement és el que fa que realment hi hagi aquesta resposta més emocional que intel·lectual que faci que realment la seva valoració sigui positiva. Per l'obra, no,
Recordem, i ja per sintetitzar alguns temes de fons que s'ha preguntat en aquesta enquesta del CIS, que l'atur continua sent la preocupació per a la majoria dels espanyols, tot i que amb menys percentatge que en altres baròmetres. Ens queda un minut i mig. Avui, senyor Arbussà, senyor Salido, volia parlar una mica del sínode de la família. Ho haurem de deixar per un altre dia, però sí que els faig una pregunta molt breu. Què esperen d'aquesta cita històrica per a l'Església i per al món, amb la família com a tema central? Què els agradaria que passés? Potser és difícil respondre. Sí,
no, vamos, yo creo que no es nada difícil, porque yo lo que...
Doncs li agraeixo que sigui breu.
No, yo lo que espero es que... tal como dijo el Papa en sus últimas intervenciones y tal, el refuerzo de la familia quede claro en este sínodo. Es decir, que la familia salga reforzada, absolutamente reforzada, la familia en el sentido católico del término. Es decir, yo creo
universal,
que en
sí.
Exactamente, yo creo que en ese sentido tiene... eso yo es lo que espero.
Avui el Papa ha recordat que ja ha lamentat ha renyat una mica els polítics en general, ha dit que no hi paren prou atenció en la família.
I a los padres sinodales también, ¿eh? Y les ha dicho, oye, que hay muchos temas aquí, no solamente uno, ¿eh?
No només els divorciats.
Efectivamente.
Reforçament de la família per descomptat, és el que jo esperaria d'aquest sínode, el reforçament de la figura familiar com a cèl·lula social
bàsica.
Però, per una altra banda, jo crec que l'Església estan entrant aires nous, que estan liderats des de la figura del papa, i m'agradaria veure també que aquests signes també arriben amb una interpretació diferent del que són alguns dels conceptes probablement una miqueta trasnotxats que l'Església encara està mantenint.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, doctor Arbusà i senyor Salido. Fins una altra. Bona nit.